Entre tots els serveis que ofereix la cooperativa d'arquitectes La Col, urbanisme i espai públic, equipaments, exposicions, escenografia també, n'hi ha un que ens ha meravellat: habitatge cooperatiu. I el lema, escolteu, és aquest: construïm habitatge per construir comunitat. Carles Baget, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ets arquitecte i sociòleg de La Col, que de fet és una cooperativa. Això d'entrada què vol dir?
Vol dir que, bueno, és una estructura democràtica i horitzontal. O sigui, som tots socis i treballadors alhora, no? No tenim un jefe, diguem, sinó que tots participem de les decisions de l'empresa.
Això que arquitectura i sociologia vagin de la mà, no sé si és gaire habitual en el món de la construcció i de l'arquitectura.
Bueno, hi ha bastanta història i recorregut, però no és la majoria, no? ni el que sol estar més present. Però per mi sí que, i per nosaltres, de fet, sempre havia estat així, no? Que sabem que la nostra feina té un impacte en la societat i, per tant, ho hem de tenir presents, i en el meu cas, doncs, vaig voler anar una mica més enllà i després de la carrera estudiar un màster en sociologia per poder-ho fer una mica més regladament i més seriosament.
I quan has d'explicar quin tipus de model és aquest habitatge cooperatiu que construïu, què comences dient? No t'imagines un pis, no t'imagines una casa, no és aquella comunitat de veïns com les que ara mateix et poden venir al cap.
Sí, bueno, tenim un problema aquí, que és un model que no és molt conegut, no? En altres països sí que ja fa més anys que existeix i que està molt extès. Aquí molts cops es parla, no?, que estem parlant d'alguna cosa que no és ni entre lloguer ni propietat, però, bueno, en realitat no és ni una cosa ni l'altra, no? És una tercera opció, i que per nosaltres també recull el millor de cada casa, no?, d'estabilitat, de poder també tenir un preu estable, de poder fer la teva vida en allà, però que també té una potencialitat de moltes altres coses, no?, que amb les que estaves comentant, doncs, de poder tenir una vida més comunitària, no tenir un pis individual en què estàs tu sol, no?, sinó poder tenir recolzar-te més amb els teus veïns, conèixer més els teus veïns, que també és algo que a la ciutat de casa nostra, pues, ja fa molt temps que no passa, no?
Carles, on acaba la privacitat i on comença la comunitat? En quins serveis?
I ara, el tipus d'habitatge que fem en habitatge cooperatiu, solen haver-hi unes àrees més grises, no?, més intermitjos, en què potser no estàs amb tota la ciutat, tampoc estàs amb la teva unitat familiar o tu sol, sinó que estàs amb una comunitat més petita en què pots fer certes coses, no?, i que et permet, doncs, tenir uns certs serveis o uns certs espais en comú, etcètera, no?, que és un punt intermig.
I aquests espais en comú, per imaginar-los, potser és un menjador, o potser és una àrea de jocs, o potser hi ha una porta, bueno, que porta cap a on es poden fer les rentadores, és a dir, quins són els espais comunitaris?
Molts cops el que fem nosaltres amb els espais de circulacions, que en diem, no?, que són les escales, els passadissos, l'ascensor, i que en els blocs d'habitatge convencionals estan reduïts al mínim, no?, perquè no volem gastar espai en això. Nosaltres els dignifiquem, no?, i els donem espai, i els donem... són espais que són agradables d'estar i que, a més, ajuden a que la gent es conegui, no? Per exemple, en el cas de La Borda, però en altres espais que tenim, quan tu obres la porta a casa teva, veus les altres portes de les altres cases, veus els espais comunitaris, llavors ja està fomentant aquest trobis amb els teus veïns. I després t'hi pots portar millor o pitjor, però com a mínim t'hi trobaràs, no? Que a mi m'ha passat viure 5 anys en una escala de veïns i no ni creuar-me, no?, amb el 50% dels veïns i no saber ni quina cara feien.
Depèn de l'horari que tinguis, ja et dic jo que ni això és veritat, eh?
Sí. Llavors, això que et trobes quan tu obres, no? I després poden haver-hi tots aquests espais comunitaris, no?, també.
Abans deies, no, parlem de lloguer, parlem de compra o parlem d'una altra cosa. La pregunta és, quin tipus de model s'aplica en aquest cas?
Bueno, legalment se'n diu cessió d'ús.
Cessió d'ús.
És un dret d'ús, no? Si tu no tens la propietat d'aquest habitatge, sinó que tens el dret de viure-hi sempre que el necessitis i que compleixis les condicions de la cooperativa, no? Llavors, el positiu que trobem en aquest model és que dona una estabilitat de per vida, però no permet l'especulació, perquè tu, en el moment que no necessites aquest habitatge, el deixes, et recuperes el que hagis posat inicialment,
sí. I
la cooperativa decideix qui va viure en allà després, no? Tu no tens possibilitat de rellogar, revendre, perquè no se't permet. Llavors, això fa que els preus siguin estables, no? I que si haguéssim estat així tots els habitatges que tenim a casa nostra, pues, no estaríem parlant del 60% de pujada dels lloguers, del doble de compra, no? Perquè no hi hauria aquesta tendència d'alça dels preus, sigui real o sigui artificial, no?
Has parlat de condicions de la cooperativa. Quines condicions s'han de complir?
Això normalment ho fixa la cooperativa. Per exemple, hi ha cooperatives que decideixen que només són per gent gran, no? I això es porta bastant, de cooperatives sèniors, gent que vol viure amb gent similar. També poden haver-hi cooperatives que estiguin sobre sòl públic i, per tant, hagin de complir uns requisits d'HPO, no? Que no tinguin un topall de salari, que no tinguin una propietat, els que posi l'Ajuntament en cada cas. I després cada cooperativa també pot tenir un cert tipus de normes, no? La primera normalment és pagar una mensualitat perquè el projecte ha de ser sostenible econòmicament, però també poden haver-hi inclús de conducta, no? O de que no hi hagi temes, per exemple, de violència domèstica o masclista, etcètera, no? Coses així.
Quan parles de ho decideix la cooperativa, em pregunto si són els membres que formen part d'aquella comunitat de veïns. Aquesta comunitat de veïns ja està des de l'inici en el que hi ha un solar i es projecta aquella construcció, o és després?
Això és el que trobem també més interessant, no?, per com a arquitectes, que normalment quan tu fas habitatge col·lectiu no saps qui va viure allà.
Clar.
I en el cas de les cooperatives d'habitatge, sí, perquè tal com estem a casa nostra, que les estem fent de nou, diguem, s'han de fer, no? Llavors el que passa normalment és que un grup de gent s'organitza perquè volen anar a viure allà, no? I llavors solen estar des d'inclús abans de tenir el terreny, perquè ja el vas a buscar, o l'edifici a rehabilitar, etc. I això justament és el que està generant habitatges una mica diferents, perquè tenim l'oportunitat de parlar amb la gent que anirà a viure allà, no? I això permet justament això, fer-se una mica més a mida també, i renunciar potser a coses que no són necessàries i en canvi demanar-ne d'altres que són importants.
Creus que anirà cap aquí tot a partir d'ara? Perquè
no.
Això trenca amb l'individualisme absolutament, eh?
Sí, sí, tal qual. Jo crec que està clar que de moment serà sent minoritari, però sí que esperem que pugui ser una alternativa real, no? I sabem, vull dir, cada cop que nosaltres anem explicant això pel territori hi ha molt d'interès, també cada cop hi ha més projectes amb curs i ja reals que existeixen, i segurament moltes coses d'aquí també traspassaran a altres àmbits, no? I està passant ja per bé o per mal, en tot el tema del co-living, no? També hi ha grans empreses que també s'estan aprofitant d'aquestes idees per fer negoci, però bueno, almenys hi ha coses que estan traspassant a la societat, no?
I fins a quin punt es persegueix la sostenibilitat d'aquest projecte?
En la majoria, no? En quasi tots els que estem nosaltres treballant, és un dels valors que sempre surt, no? I ja sigui per convenciment de la gent, i ja sigui per, a vegades, inclús per temes econòmics o de pobresa energètica, no? Si tu et fas casa teva, on saps que hi viuràs tota la vida, ja buscaràs també que sigui que consumeixi poca energia, que els materials siguin bons, que siguin bons per la teva salut. Sí, ja tens una concepció diferent que potser la d'un promotor, que el que vol, no dic que tots els promotors facin això, però que potser el que vol és fer-ho el més barat per vendre-ho el més car i fer el màxim de diners, i li és igual si el dia següent consumeix el doble de la factura de la llum perquè no serà ell pagant-hi, no? I això en les cooperatives d'habitatge et permet, doncs, trencar aquesta lògica i pensar més en el llarg termini i més en inclús futures generacions, no?
I hem passat de puntetes abans, Carles. Els solars, habitualment, almenys fins ara, on es construeixen aquest tipus d'habitatges cooperatius, són públics o privats?
Tenim de tot. Hi ha hagut bastanta iniciativa en el cas de Barcelona amb diversos solars. Hi ha alguns ajuntaments com Manresa, també, i també hem tingut iniciatives privades. La veritat és que és el repte més gran, no? Perquè partim d'unes ciutats que estan molt consolidades ja, que hi ha pocs espais en general, i que els preus són desorbitats, no? Llavors, si volem que sigui assequible, no diem que tots hagin de ser solars públics, però segurament hauran d'haver-hi algun tipus d'ajudes o facilitats perquè la gent que estigui interessada en aquest model i realment cregui en que no vol especular amb això, pugui fer-ho, no?
Jo animo tothom a fer un cop d'ull a la vostra pàgina web, que és lacol.coop, de cooperativa, lacol.coop. I allà veureu diversos exemples. Un d'ells és la cooperativa d'habitatges que la ciutat fa un momentet, és La Borda, guardonat, per cert, a la tercera edició de la Mostra d'Arquitectura Catalana de Barcelona. Carles Baget, arquitecte i sociòleg de la Col, us desitgem un llarguíssim camí i que aneu construint molts habitatges i moltes comunitats. Enhorabona i gràcies per aquesta estona en La Primera Pedra.
Moltes gràcies.
La Primera Pedra.